A Catalunya Ràdio, tot gira a migdia.
Avui és un dia d'il·lusió, i d'una il·lusió que pot anar a més. El DKB Joventut i la Casballó Girona busquen la classificació per la final de la Copa Uleb. No serà fàcil, però la possibilitat d'una final catalana demà al Palavela de Turí fa que eixa il·lusió siga encara més gran. Una il·lusió que li vindria bé al Barça, a qui pareix que li falta per guanyar aquesta lliga en futbol. Avui nou intent de retallar distància amb el Madrid i aparentment en un partit fàcil davant el Recre, que té el descens a només una derrota. La presència de Messi és, com a mínim, un primer pas per començar a somiar de nou. Víctor Valdés parlava fa uns dies de l'entorn blaugrana. Doncs qui va fer famosa aquesta frase, Johan Cruyff, ha analitzat l'actualitat de l'equip avui mateix. I enmig de tot això, l'Espanyol, el Nàstic, els entrenaments oficials del Gran Premi de Portugal de motociclisme i l'última jornada de l'Hockey Lliga. Tot això en aquest tot gira migdia que arranca ara mateix. De seguida ens centrem en el bàsquet en aquestes semifinals de la Copa Uleb amb la Casballo Girona i el DKB Joventut, ja ho sabeu, però abans passem ràpidament per Estoril. Allà s'estan fent els entrenaments oficials del Gran Premi de Motociclisme que s'ha de disputar demà. Fem ara un apunt molt ràpid amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio. Damià Aguilar, bona vesprada.
Bona tarda, 8 minuts i mig perquè s'acabi l'entrenament oficial definitiu de 125 centímetres cúbics, Simone Corsi i Nico Terol, els dos companys de l'equip Jack and Jones, que tornen a estar al davant amb Mike Di Mello com a tercer en aquest moment. Joan Oliver ocupa la setena posició, Sergio Gadea la novena, Pablo Nieto la quinzena, Pol Espargaró la divuitena, més avall a la classificació, 22ena per l'Esteve Ramat en aquests moments, la 28ena pel Pere Tutusaus, 29ena pel Marc Márquez i Àxel Pons de moment, 33è, 8 minuts per tenir la graella de 125.
Doncs mentre estem pendents d'aquesta graella de 125 i de la resta que vindran després, recordem que avui és una vesprada de bàsquet i és que tenim dos equips en les semifinals de la Copa Uleb. Tots dos lluitaran per classificar-se per la final i donar-nos el plaer demà de disputar una final catalana en aquesta competició europea. Són el DKB Joventut i la Casballo Girona. La competició es juga a Turí i al tot gira migdia anem ara mateix cap allà. Entrem, de fet, al Palavela i saludem els dos enviats especials de Catalunya Ràdio. Xavi Soler, bona vesprada.
Hola, bona tarda, Marta.
I Eduard Solà, bona vesprada.
Bona tarda.
El primer que entrarà en acció serà el DKB Joventut. Dijous eliminava el Pamés a València i avui l'espera l'equip turc del Galatasaray. El Xavi ha parlat amb un dels protagonistes d'aquest equip.
Sí, amb el segon entrenador de la penya, del DKB Joventut, amb Cito Alonso, un home que ha tingut més feina del compte perquè és l'encarregat normalment de fer els scoutings de l'equip rival i el Galatasaray, sens dubte, no és un dels grans equips d'Europa. Amb Cito Alonso en l'entrenament de la penya, que l'ha fet avui d'11-12, hem pogut comentar i parlar una miqueta d'aquest Galatasaray. Cito Alonso, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui contra Galatasaray, en partits d'aquesta mena, contra rivals menys coneguts, teniu massa temps per estudiar el rival?
Bueno, la verdad es que una vez que sabes que estás clasificado para esta competición, pues tienes un tiempo previo para hacer un análisis grande de los rivales que tienes en tu mismo grupo y de los otros, ¿no? Entonces, pues como de todos los rivales hemos visto 4 o 5 partidos, más el que jugaron en la primera ronda de esta competición, y los conocemos bastante. También son jugadores algunos que han estado en la Liga Española, pues como Owens o el propio Charles Gaines, y otros pues llevan bastante tiempo en Europa también, o sea que son conocidos para nosotros.
I escolta'm, parlant de vosaltres, el fet de fer aquesta segona part i que els tècnics poguéssiu avisar als vostres jugadors de que no és tan fàcil, tu creus que podem treure'n alguna lectura positiva?
Hombre, yo creo que los jugadores también saben que no es fácil, ¿eh? Y lo que pasa es que nosotros yo creo que nos ha venido muy bien el primer partido contra Pamesa, tanto por las sensaciones del principio como por las del final, ¿sabes? Cuando haces una segunda parte tan mala como la que hicimos el otro día, yo creo que todo el mundo está avisado que si repetimos eso nosotros no podemos jugar. O sea, nosotros no somos un equipo que pueda estar acertado solo para ganar. O defendemos, o estamos intensos, o corremos, o tenemos muy pocas opciones de ganar a nadie.
Y una última, tothom us marca com a favorits. Això us ha de portar perquè de moment la penya ha sobreviscut d'una altra manera, no? No sent favorit i guanyant competicions d'aquesta manera. Aquest cop sou favorit.
Bueno, yo me alegro que la gente piense que somos favoritos porque eso indica que alguna cosa el equipo está haciendo bien, pero yo creo que también muestra a veces un poco de, no desconocimiento, porque desconocimiento no hay, pero yo de no conocer muy, muy, muy bien a Dinamo Moscú y al propio Galatasaray. Yo creo que el Dinamo Moscú es un equipo súper, súper potente. El Galatasaray es un equipo que ha demostrado que puede ganar a Canarias de 25 en su casa y ir ganando en el segundo partido también en Canarias. O sea que yo creo que el ser favorito no, depende mucho de los comentarios, pero nosotros sabemos muy bien que para ser favorito hay que ganar en la pista el partido que tienes que ganar.
Gracias, Sarga.
Doncs és la conversa que hem tingut el Xavi Soler amb el Situ Alonso, el Galatasaray, el rival del DKB Joventut, Xavi, i juga un dels vells coneguts de la penya.
Sí, perquè se'n facia una idea a l'afició del DKB Joventut, un jugador que la penya volia retenir, però que el Galatasaray li donava més diners. És Charles Gaines, l'alè pivot nord-americà, una de les estrelles d'aquest equip, un equip amb molts jugadors dels Estats Units, i Charles Gaines també, en declaracions d'aquesta emissora, explicava de la seva peculiar manera el favoritisme que té la penya i de la manera com ells el volen trencar.
Ells i tothom espera que guanyin, però no són els meus favorits. Jo espero que nosaltres guanyem. Tots esperen que ens derrotin, però ja ho veurem.
Tot això és pel que fa al DKB Joventut. Ara ens centrem en la Casballo Girona, que si ahir eliminava l'Unix Kazan, avui s'enfrontarà a un altre equip rus. Eduard, què podem explicar d'aquest partit?
Doncs ara segurament també ens ho explicarà l'entrenador ajudant de Pedro Martín, l'entrenador de la Casballo Girona, el segon entrenador Borja Comenge, amb qui també hem pogut parlar i ens ha explicat les il·lusions que tenia la Casballo Girona davant aquesta oportunitat d'aconseguir arribar a una final, en aquest cas de la Copa Olep, i també del més destacat del rival, del Dinamo de Moscou. Borja Comenge, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estan els ànims ja a poques hores de començar el partit?
Bé, prou bé, perquè tenim bones sensacions del partit d'ahir i tenim confiança de que avui podem guanyar contra el Dinamo de Moscou.
El que passa és que el Dinamo de Moscou és molt Dinamo de Moscou, no?
Sí, però el Girona també és molt Girona i hem fet una competició paral·lela, més o menys amb les mateixes victòries i derrotes durant la fase regular. Ells van jugar ahir un partit molt intens en defensa com a titular, això seria com a titular, no? O sigui, lo més destacable d'ells és l'activitat defensiva. Nosaltres ahir també, tot i que no vam brillar molt en atac, vam tindre consistència defensiva. I bueno, jo crec que som equips ara mateix que arribem a un moment per poder competir a tu al mateix nivell.
Els surten com a favorits, el Dinamo?
A un partit únic, a camp neutral i una mica amb les trajectòries i amb com van transcorrer els partits d'ahir, jo crec que no, que podríem dir que és el 50%, tot i que sembla ser que ells, per lo que sigui, ja abans de vindre aquí venien amb un millor posicionament com a favorits per davant nostre. Nosaltres, jo entenc que no ho hem de veure així.
El que passa que vosaltres ja no podeu pensar allò de que ja heu passat una eliminatòria de quarta final, que ja heu fet història, sinó que ara que sí és, no?
No, o sigui, el fet d'haver jugat divendres i no dijous potser no ens ha deixat temps per pensar massa. O sigui, hem analitzat una mica el partit d'ahir, hem preparat el partit que tenim avui i no hem tingut temps per pensar si hem fet molt, si hem fet poc. Simplement, doncs, bueno, nosaltres veníem aquí a jugar tres partits de màxim nivell, això és molt exigent. Afortunadament hem pogut guanyar el primer, que ens dona dret a jugar dos més. Avui tenim el primer d'aquestes dos més que haurem de jugar, i com t'he dit, la voràgine aquesta de la competició, que ahir sortíem del pavelló a les 11 de la nit i anem a entrenar i anem a competir avui un altre cop, doncs no ens deixa temps ni a pensar si hem fet molt, si hem fet poc. Quan acabi ja pensarem què és el que hem fet.
Merci i sort.
Vale, merci.
I si abans parlàvem d'un vell conegut de la penya, no menys conegut per la Casballo en aquest cas és el tècnic del seu rival avui, és Betis Laspesic. I Eduard, has pogut parlar amb ell?
Sí, hem pogut parlar amb Betis Laspesic abans de començar el seu entrenament amb el Dinamo de Moscou. Com sempre, Pesic ha estat força vehement, ha explicat que coneixia bé la Casballo Girona, serà una de les dificultats que haurà de tenir l'equip gironí, perquè Pesic ja els coneix molt bé, sobretot a la majoria de jugadors com San Emeterio, Gasol, Sada, però Pesic ha confirmat que continua enyorant-se en alguns aspectes de Girona.
Yo me siento muy bien si estoy en Girona o en Costa Brava. Ahora no tengo tiempo porque tengo otras cosas en mi cabeza. Naturalmente, un año en Girona fue mi, no solo como carrera de entrenador, muy, muy buena. Esto es razón que yo quiero siempre volver en Girona en tiempo donde yo tengo tiempo para descansar.
És Betis Laspesic, ja ho heu sentit, senyora de Girona. Aquesta és l'última hora del DKB Joventut i també de la Casballo Girona, els dos equips que buscaran avui la classificació aquesta vesprada per la final de la Copa Olep. Xavi Soler i Eduard Solà, adeu, bona vesprada.
Adéu, bona tarda.
La transmissió del primer partit d'aquesta primera semifinal de KB Joventut Galatasaray la podreu seguir pel Tot Gira i informacions puntuals tindreu també de la Casa Bayu Girona Dinamo de Moscou durant la transmissió del Barça Recre. Ara mateix parlem d'aquest partit, però abans fem dos apunts ràpid de bàsquet perquè l'AXA Barça visita avui la pista del Tau Vitoria amb el dubte de Mario Casun. Les proves que li van fer assenyalen normalitat en l'estat del jugador, però ja sabeu que no és la primera vegada que ha tingut problemes cardíacs. Aquest partit Tau Vitoria AXA Barça a partir de les 8 i dos exjugadors de l'equip blaugrana ara a NBA han guanyat aquesta matinada els seus partits. Els Lakers han superat Nova Orleans per 107-104 amb 25 punts de Gasol i els Grizzlies han guanyat els Miami Heat per 96-91. Navarro ha fet 15 punts. Ara sí, a la Lliga de Futbol ens centrem en ella i en el Barça, que no pot badar més. El partit d'avui contra el Recre és un duel aparentment desigual. Els andalusos tenen el descens a només 3 punts i la tornada de Messi a l'equip és un altre dels aspectes positius a tindre en compte. Huelva, Xavi Campos, bona vesprada.
Bona tarda, Marta.
És tan fàcil, Xavi, el partit d'avui com se presenta sobre el paper?
Pot semblar-ho perquè el Recre no és l'equip de l'any passat, però cap partit a la Lliga és fàcil, i menys en aquesta situació entre els dubtes del Barça dels últims partits i amb les baixes que Rijkaard té per al partit d'aquesta nit al Nuevo Colombino. Torna Messi, és veritat, però no jugaran tres titulars habituals en els últims partits. Bojan, Thierry Henry i Andrés Iniesta. Tots tres són baixa per petits problemes físics. No és res greu, però és suficient com perquè Rijkaard es quedi sense tres fixes, tres indiscutibles per jugar contra el Recreativo. Pel que fa a Messi, difícilment l'argentí serà titular. Rijkaard ja va avançar que no està per jugar 90 minuts i que la seva entrada a l'equip ha de ser progressiva. Això sí, el més probable és que Messi tingui alguns minuts per començar el seu rodatge de cara a les semifinals de la Champions contra el Manchester United. Rijkaard haurà de formar una davantera inèdita. Té molts problemes a davant. Eto'o i Giovanni Dos Santos tenen plaça assegurada, és el que sembla. La tercera plaça de la davantera pot ser tant per Santi Esquerro, que atenció, només ha jugat 19 minuts aquesta temporada a la Lliga, va ser contra l'Espanyol a Montjuïc, i fa 3 mesos que no ha jugat ni un minut, com pel jugador de filial Víctor Vázquez, que encara no ha fet el seu debut amb el primer equip, com per Eitur Gudjonsen, que posaria la seva situació habitual des del mig del camp a la davantera, o fins i tot per Silvinho, ocupant l'extrem esquerre. Va jugar uns minuts al camp del Schalke a la Lliga de Campions. Rijkaard no ha provat cap 11 en els últims entrenaments i les variants, totes aquestes variants, són possibles. El partit d'arribar després de la classificació per les semifinals de la Champions, però els jugadors del Barça han insistit en els últims dies, durant tota aquesta setmana, que s'han de guanyar els 7 partits que queden de campionat per intentar sorprendre el Real Madrid. El partit és contra el Recreativo. L'equip de Manolo Zambrano arriba tant o més necessitat que el Barça. Està només 3 punts per sobre del descens, en zona de perill. El Recre té una baixa important, la del central Martín Cáceres, que farà titular Quique Álvarez, el fill de Quique Costas. Gerard ha entrat a la convocatòria, però en principi serà a la banqueta. Laporta, el president del Barça, finalment no viatjarà a Huelva, no serà en directe a partir de les 10 al Nuevo Colombino. Aquest migdia sí que han arribat aquí Xiqui Beristain, el secretari tècnic, i Marc Ingles. Serà molt interessant escoltar les explicacions de Xiqui Beristain al voltant de l'operació Ronaldinho al descans del partit. El partit és a les 10, al Nuevo Colombino, on l'any passat el Barça va guanyar 0-4, va fer una exhibició, i on en 3 partits l'equip blaugrana en tota la seva història no ha conegut la derrota.
El temps s'escurça, no s'hi val a badar. El Barça ja no es pot permetre més passos enrere a la Lliga. Avui, a les 10 del vespre, juga el Recreativo Barça. Seguiu-lo amb la transmissió d'Empullal a Catalunya Ràdio des d'una hora abans.
És el moment d'aclarir les coses.
Sí o no?
El Barça torna a ressacar.
Avui, a partir de les 9 del vespre, escolteu el Recreativo Barça en les veus de l'equip d'Empullal.
La transmissió d'Empullal de futbol a Catalunya Ràdio és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dona suport a l'esport.
L'amo d'una botiga parla en propietat. En una empresa, els números parlen. I a la màquina de cafè, cap i empleat parlen de tu a tu. Però al final, parlis com parlis, siguis com siguis, el més important és que algú t'escolti. A la Caixa, més de 25.000 persones t'escolten, t'entenen i treballen a prop del teu negoci i de la teva empresa. A prop teu, la Caixa. Parlem.
En aquest Recre Barça, el gran absent és Ronaldinho, d'altra banda, una absència ja habitual. Aquesta setmana s'han iniciat els contactes amb el Milan. Francesc Garriga, bona vesprada.
Bona tarda.
I avui tenim més novetats.
La Gazzetta dello Sport publica avui declaracions de Roberto de Assis, germà i representant de Ronaldinho, en què assegura que ja hi ha acord entre el Milan i el jugador. La Gazzetta fins i tot dona detalls del suposat acord. El contracte lligaria Ronaldinho al club rossonero fins al 2012 a raó de 8 milions d'euros nets a l'any. Adriano Galliani, conseller delegat del Milan, ha explicat a la cadena de televisió italiana Sky que viatjarà la pròxima setmana a Barcelona on espera tancar ja el fitxatge de Ronaldinho. La mateixa gazeta diu que el Barça demanarà 30 milions d'euros, però el Milan farà una oferta a la baixa, emparant-se en l'article 17 de la FIFA que fa referència a la rescisió unilateral del contracte. Ronaldinho, en aquest cas, podria deixar el Barça per uns 16 milions d'euros. Amb tot això, el Milan juga aquesta tarda al camp de la Juve i Roberto de Assis serà l'espectador de luxe des de la llotja de Dele Alpi.
Doncs l'actualitat blaugrana que passa evidentment per Ronaldinho, però també hi ha altres aspectes que també estan a l'ordre del dia. I de tots n'ha parlat una mica un dels noms propis del barcelonisme. Johan Cruyff ha atès els micròfons de Catalunya Ràdio des de l'Empordà Golf, on es fa el Catalunya Ladies Master. Catalunya Ràdio, Gualta. Oriol Rodríguez, bona vesprada.
Hola, bona tarda, Marta. Johan Cruyff a repassar per Catalunya Ràdio bona part de l'actualitat blaugrana. Ha dit que s'ha d'aprofitar la part positiva d'aquest 2008 i que no és cap altra que el fet que el Barça es trobi a les semifinals de la Lliga de Campions. Ha dit que el club té prou elements per poder pensar en eliminar el Manchester, ja que el Barça també té un equip molt competitiu. Cal gaudir d'aquestes semifinals i no barrejar les coses. Johan Cruyff també ha volgut donar un toc d'atenció al com Henry es queixen de la seva posició al camp.
Bueno, muchas cosas, muchas veces aquí piensan que es como hacer nada. Estar en un alto nivel cuesta mucho. Todos los sentidos y todas las cosas, sobre todo en un conjunto de un equipo, donde una cosa tiene que sincronizar con otro. Entonces muchas veces ahí con las manos en los bolsillos ya opinan, pero la vida en sí es mucho más difícil y por lo tanto no siempre hay muchos que están arriba, siempre hay muy pocos que están arriba. Quiero decir que es muy difícil llegar.
Johan Cruyff tampoc entén els xiulets de l'altre dia per Frank Rijkaard després de la substitució de Bojan Kerkic al partit contra el que 0-4. Diu que xiulets com així no beneficien a ningú i ha criticat a l'afició per fer-los.
Este tipo de chillas no tiene ni fundamento, porque para chillar cuando sacas un chico de 17 años intentando defenderlo a él, no a ti, defenderlo a él, dejar entrada a otro chico de 18 y 19 años y la gente pita y dice, pero ¿de qué pitas? ¿Te hace falta pitar? Bueno, pita.
Sobre el futur de Ronaldinho al club blaugrana, dic que s'ha de buscar la millor opció tant pel Barça com pel jugador brasiler.
Doncs Ronaldinho i el seu futur també han sigut protagonistes avui al Congrés de Futbolistes Veterans. Isaac Vilalta, bona vesprada.
Bona tarda.
Entrenadors i exjugadors han parlat del brasiler.
S'hi han referit homes com Archibald, Butragueño o Toshak i tots l'han defensat. L'escocès Steve Archibald, exdavanter del Barça, creu que s'ha de donar suport a Ronaldinho.
És molt difícil mantenir su nivel sempre. No, esperamos maravillas de él en cada partido y eso es imposible. Y en esos momentos hay que también apoyarle, nada más, porque ha dado mucho al Barça, tiene mucho talento, ha dado mucho al club, el club ha ganado títulos con él y está, no se puede pedir más y no se puede en cada partido hacer maravillas, ya te dices, no se puede en cada partido y cuando está flojo hay que apoyarle y ya está, nada más.
Emilio Butragueño s'ha mostrat sorprès per la situació de Ronaldinho. L'ha qualificat com el jugador més talent del món i ha criticat aquells que parlen del brasiler com a exjugador.
Aquellos que dicen que ya es un exjugador, pues no estoy de acuerdo. No me creo que Ronaldinho no pueda volver a ser el que es. También es cierto que dependerá del nivel de motivación que él tenga y de, bueno, del esfuerzo que él quiera también poner, ¿no? Pero no tengo ninguna duda de que puede volver.
Al Congrés també hi és John Benjamin Toshak. Entre d'altres, l'entrenador galès ha assegurat que, segons ell, aquesta temporada Eto'o, Henry, Ronaldinho i Messi han rendit només el 40% de les seves possibilitats.
Doncs és tota l'actualitat del Barça, que recordem avui a partir de les 10 juguen al camp del Recre, però en primera divisió hi ha un altre partit de la 32a jornada de Lliga. Res, Macià, bona vesprada.
Bona tarda, és el València Racing que comença a les 8. Els valencianistes arriben al partit pensant gairebé més en la Copa que no pas en la Lliga, no ocupen una posició massa bona, són 14ens amb 39 punts. Al davant, una de les revelacions de la temporada, amb 50 punts del Racing, ocupa la cinquena posició, acomodat a la UEFA, però sense perdre de vista la Champions, que només té 3 punts. La responsabilitat de l'atac valencianista recaurà en Morientes, perquè Villa comença el partit a la banqueta. Catalunya
Ràdio. 17 anys competint, més de 130 grans premis i 2 títols mundials. Però quan pujo una moto, continuo respectant-la com el primer dia.
Una gran moto exigeix una gran experiència. És un missatge d'Àlex Cribiller, al Servei Català de Trànsit i Repsol. Perquè la teva seguretat és el nostre compromís. Generalitat de Catalunya.
Bona nit i benvinguts a Barça TV. Disculpin que parli així, però no vull despertar els nens de la Masia. Demà juguen la final d'infantils i han d'estar ben descansats.
Mai un canal de televisió havia estat tan a prop del Barça. Abona't ja a Barça TV. Gaudiràs d'un 50% de descompte fins a la propera temporada. Truca a Digital Plus al 902 44 40 41. El Barça viu a Barça TV.
Enderroc arriba als 150 i celebra 15 anys.
Número especial, amb els grups més influents i les bandes de futur.
Nou disseny, amb la banda de rock del Polònia.
I un DVD, amb el concert del Sant Jordi del 1991.
Enderroc 150, fa 15 anys que l'esperes.
Catalunya Ràdio. 25 anys.
10 minuts i arribarem a les 3. L'Espanyol juga demà i ho farà contra l'Osasuna de Walter Pandiani. Les derrotes de l'equip blanquiblau han deixat l'Espanyol fora de les places de UEFA i una setmana més l'entrenador i els jugadors intenten agarrar-se a les opcions matemàtiques que encara té l'equip per classificar-se per Europa. David Clopés, bona vesprada.
Bona tarda, Marta.
A Valverde se li acaben els adjectius.
Sí, sí, és el que ell mateix ha dit avui. Ja no queden qualificatius per parlar dels partits de l'Espanyol. Últim tren per Europa, partit clau, decisiu. Les opcions d'anar a Europa continuen intactes, però l'equip no acaba de rutllar. Valverde diu que la plantilla té una gran necessitat de guanyar.
Yo mañana no pienso que el equipo no vaya a ganar. Mañana sí se trata de un partido ya... Se están acabando los adjetivos ya desde hace un tiempo. Pero sí... Sí, es verdad que ahora mismo estamos en un estado de necesidad de victoria, pues clara, inmediata, además. Necesitamos ganar. Y eso, pues bueno, nos genera bastante... Nos genera ansiedad y esa ansiedad la tenemos que convertir en positiva.
Valverde es optimista y dijo que guanyar l'Osasuna demà sería tornar a comenzar.
Si ganamos mañana es como volver a empezar. Y encima pensando en lo que tenemos por delante. Si además, y eso se puede hacer. Eso se puede hacer. Ganas mañana y empiezas a mirar para arriba. Y empiezas a mirar otra vez. Ya empezaremos a desempolvar todas esas preguntas otra vez. Pim, pam. Entonces luego tendríamos la semana que viene un partido complicado, pero claro, lo que pasa es que ganar es muy difícil.
El tècnic ha convocat 18 jugadors, té les baixes per sanció de Moisés Hurtado i Zabaleta. Els seus llocs els han ocupat els jugadors del filial, el migcampista Jordi Gómez i el central Serrán. Valverde ha confirmat que cap dels dos serà titular. Clemente Rodríguez, per cert, ha tornat a quedar fora, però aquesta vegada per culpa d'una tendinitis a la ròtula del genoll dret.
Doncs és la llista de l'Espanyol, on també hi ha llista allà, és el Madrid. Xavi Palau, bona vesprada.
Hola, Marta, bona tarda.
Hi ha alguna novetat destacada en aquesta llista?
Doncs sí, l'absència del central italià Fabio Cannavaro. El tècnic Bert Schuster l'ha preferit reservar de cara al partit de la setmana que ve, un dels compromisos més complicats que tindrà el Madrid a fora, la visita al camp del Racing de Santander. A més, Cannavaro és un dels més utilitzats pel tècnic i està a una targeta groga de la suspensió. Respecte a l'últim partit de Mallorca, torna a la llista Drente i el porter Dudek, i queda fora com a baixa més significativa Sergio Ramos, que està sancionat. Rubinho, després de ser suplent alguns partits, apunta la titularitat. Respecte a les declaracions d'aquesta setmana de Clemente a Múrcia, intentant escalfar aquest partit, Schuster ha dit que el respecta molt, que la seva trajectòria l'avala i no ha volgut entrar en cap polèmica amb el tècnic basc. Però hi ha hagut una perla en aquesta roda de premsa que ha fet Schuster a Valdebebas, referida a les actuacions arbitrals, perquè atenció al que diu en veu alta el tècnic alemany quan li pregunten per suposades ajudes que ha rebut el Madrid aquesta temporada.
Yo este año la verdad es que me sorprende un poco que todavía se habla que nos favorecen este año. Yo la verdad es que estoy muy sorprendido porque nos han regalado casi nada este año, ¿no? Los árbitros, por eso los equipos no se pueden quejar, sobre todo en el Bernabéu, que la mayoría lo han pasado bastante bien.
Ha dit que si el Murcia arriba amb l'autobús, com també pronosticava Clemente, hauran de buscar les fórmules més idònies perquè el Madrid pugui superar aquest Murcia. Partit demà a les 7 al Bernabéu, Madrid-Murcia.
I en futbol internacional, Isaac, quins són els partits més interessants?
Avui en joc la participació a la pròxima edició de la Lliga de Campions a Itàlia. 8:45 a l'Olímpic de Turí s'enfronten dos històrics, la Juve i el Milan. Els turinesos són tercers, però poden sentenciar la classificació per a la pròxima Champions. Darrere la Juve i a la Fiorentina i el Milan, ara mateix és cinquè a 6 punts de l'equip de Ranieri. Falten 6 jornades
perquè s'acabi la sèrie.
I a la segona divisió el Nàstic rebrà el Racing de Ferrol demà amb pocs canvis a l'equip. Tomàs Fortesa, bona vesprada.
Bona tarda. Falten 10 jornades per acabar la Lliga i el tècnic del Nàstic, César Ferrando, encara no considera que el partit de demà diumenge contra el Racing del Ferrol sigui clau per saber si l'equip tarragoní continuarà a segona la temporada que ve. El tècnic valencià vol treure pressió a l'ambient i, tot i que no amaga que el partit és important, prefereix que els seus homes només tinguin el pensament que poden superar els gallecs.
És un partit complicat, però pels dos equips, l'equip està treballant bé, molt bé, l'equip està preparat per guanyar. L'equip té dos partits on mirar-se, que és el del Numancia i l'últim, un de l'Sporting, que sap que des d'ahir pa acabant té que anar. Des d'aquest treball, d'aquesta concentració, d'aquestes ganes de guanyar, d'ahir pa que munt té que anar. I després això és un joc, i si hi ha passat, l'hauria de passar, però per almenys això tens que fer.
No hi ha canvis a la convocatòria, tan sols surt de la llista Jandro per estar sancionat i entra en el seu lloc Òscar López. Ferrando ha confirmat que l'equip serà el mateix que va empatar amb el Numancia, amb l'única entrada d'un jugador a l'atac per la banda esquerra, que serà o Gorka de Carlos o Adrián.
No només corres pel que tens al davant, també per tot allò que tens al darrere.
Repsol en el Mundial de Motociclisme des de fa 40 anys per donar-te el millor. Repsol t'ofereix aquest espai.
Doncs precisament anem ara mateix cap al Gran Premi de Portugal de Motociclisme. Saludem novament Damià Aguilar, bona vesprada.
Bona tarda, Marta. Som, de fet, ja els pilots comencen a enfilar el pit lane per sortir a pista. Primeres voltes d'aquest entrenament oficial del MotoGP. Creuem els dits, perquè la previsió deia que havia de ploure. Finalment no ho farà i això beneficia sobretot Dani Pedrosa i Jorge Lorenzo, que són homes que amb la pista molla el seu rendiment baixa significativament. Us recordo que en l'últim lliure del MotoGP ha manat Edwards al davant de Lorenzo i Hayden i Valentino Rossi, que Dani Pedrosa, que ja havia sigut el més ràpid, ha estat cinquè a mig segon, que el campió Stoner té molts problemes com els va tenir a Jerez. Ahir sentíem Valentino Rossi dient que Stoner tindria tots aquests problemes, 11è Stoner aquest matí, 17è Toni Elias, i ara les MotoGP que comencen a sortir i fer sentir el seu soroll per la pista. Ja tenim la graella de 125 centímetres cúbics, la pol per Simone Corsi, amb el nord-americà Bonsei, el valencià Terol i l'anglès Daniel Webb a la primera fila de la graella. Gadea i Joan Oliver sortiran des de la segona, 5è i 6è, 14a posició per Pablo Nieto, 15a per Efrem Vázquez, 18a per l'Esteve Rabat, 21a pel Pol Espargaró, que està tenint problemes aquí. L'any passat ell va pujar al podi en aquesta pista, 23è Tutusaus, 26è Marc Márquez i l'Àxel Pons en la posició número 32. Les MotoGP que comencen a fer la seva primera volta d'escalfament abans de ficar-se en la feina.
No només corres pel que tens al davant, també per tot allò que tens al darrere.
Avui és Dani Pedrosa. Abans van ser Nieto, Sito, Doohan, Cribiller, Hayden i altres pilots de llegenda els que van lluitar per ser campions del món en Repsol. Perquè aquest és el nostre compromís. Donar-te sempre el millor, any rere any. Repsol en el Mundial de Motociclisme des de fa 40 anys.
Jo aprofito el cap de setmana. De la manera més fàcil i còmoda, m'enduc la carn, el peix, la fruita i la verdura, i fins i tot el marisc. Tot de la millor qualitat i a uns preus. Mira, mira, com aquests.
Llom adobat extra de porc a 9,50 euros el quilo.
Les ofertes cap de setmana d'Hipercor. Compra bé per viure millor.
A Barcelona, Cornellà i Girona.
Un pelador, un premsall, un obrellaunes...
Aconsegueix amb el periòdico Ilisma aquests accessoris de cuina per fer-ho tot més fàcil i ràpid. Aquest diumenge, les estisores per només 1,50 €.
Yep, no te n'oblidis.
Catalunya Ràdio. 25 anys.
Dos últims minuts de programa i última i dramàtica jornada de l'Hockey Lliga. 5 equips en lluita directa per no baixar de categoria i tots amb possibilitats. En Jordi Nomdedeu, bona vesprada.
Bona tarda. El Lloret i el Voltregà són els que ho tenen millor per no baixar. El Cerdanyola i el Vilafranca estarien a l'altre extrem, són els que tenen més possibilitats de baixar de categoria. I entremig trobem el Lleida. Amb tots aquests equips i dues places de descens en joc, atenció, hi ha 243 combinacions possibles. Per tant, podria passar qualsevol cosa. Tant el Lloret com el Voltregà depenen d'ells mateixos per evitar el descens. Només han de guanyar el Liceu i el Mataró respectivament. El Lleida, com dèiem, també té opcions de salvar-se. Només ha de guanyar a casa el Noia i en cas d'ensopegar hauria d'esperar que Cerdanyola i Vilafranca Vilafranca no guanyessin. El Cerdanyola juga a la pista del Vilanova i el Vilafranca rep la complicada visita del Reus. En resum, la part baixa de la classificació està així. El Lloret és 11 amb 30 punts, el segueix el Voltregà amb 29 i el Lleida amb 28. Els mateixos punts que els equips cobren la zona de descens, que són el Cerdanyola i el Vilafranca. El Cues l'Oviedo, que amb 5 punts ja fa moltes jornades, que és equip de primera divisió.
I l'últim minut del programa per passar ràpidament per la Copa Davis. Ernest Macià està jugant la parella de dobles espanyola.
Doncs sí, és el tercer partit ara mateix. El guanya l'equip alemany, que ha guanyat el primer 7-6, tot i que la parella espanyola ha aconseguit estar a dues pilotes d'endur-se. El Fernando Verdasco i Feliciano López estan a punt d'aconseguir ara mateix l'empat a 2 en el segon set, que dominen, recordem, en el partit en el global l'equip alemany.
I acabarem dient que Mireia Belmonte s'ha classificat per la final dels 200 estils del Mundial de Piscina Curta de Manchester. Ho ha fet amb el tercer temps, que a més ha suposat un nou rècord d'Espanya. La badalonina ha aturat el crono en 2:09.86 i ha rebaixat en 3 segons el rècord anterior que tenia Tatiana Rouba. Doncs fins aquí el Tot Gira migdia. Ja sabeu que teniu més informació esportiva al Tot Gira a partir de les 6. Avui pendents, molt pendents, de les semifinals de la Copa ULEP de bàsquet.